Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de recuperació de temperatures. Avui podrà lluir una mica més el sol i la nova configuració del cel podrà fer pujar algun grau més els termòmetres.
Supermatí, amb Eugènia Güell.
Com esteu? Ahir a Oques Grasses tuitejaven a la merda tot Bon Nadal. Va ser un tuit que es va fer bastant, però avui intentarem començar el dia amb una mica més d'optimisme. L'altre dia circulava per Instagram un post que també es va fer bastant viral. Titulars amb bons, no vull dir baits o titulars atractius, sinó titulars rigorosos. El Mundo, per exemple, titulava que Espanya arriba a Nadal amb el triple de contagis de fa un any. I això no és que sigui mentida, però és mig mentida, perquè cosa que ha passat també és que han baixat les hospitalitzacions. Per aquestes dates, per exemple, fa 3 anys n'hi havia unes 11.000 i ara n'hi ha aproximadament 6.000. Els pacients de la UCI també han baixat un 30%, ara que han pujat els contagis 3 vegades més, i a més hi ha un 75% menys de morts. Aquest compte Fedelis 21 sobre periodisme s'acaba preguntant què passaria si en comptes de titular Espanya arriba a Nadal amb el triple de contagis que fa un any, tituléssim Espanya arriba a Nadal amb el triple de contagis, un 40% d'hospitalitzacions menys, un 30% menys de pacients a la UCI i un 75% menys de morts per Covid de fa un any. Deu ser que la vacuna funciona. Som al Supermatí de Ràdio Capital, transmet Ràdio Capital d'Empordà amb connexió Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Som-hi! Comencem saludant a tota la redacció del Supermatí de Ràdio Capital. Bon dia a tothom.
Hola, bon dia.
I comencem amb els titulars d'avui. Palafrugell suspèn el cap d'any i el parc infantil de Nadal per Covid.
L'Ajuntament ha suspès la festa de cap d'any a la plaça de l'Església i el parc infantil de Nadal a la piscina, el Pinxo d'Aigua, arran de l'augment de contagis. Són les activitats més multitudinàries que s'havien previst celebrar al municipi per les festes.
D'altra banda, el braç hidràulic d'un camió cau sobre la teulada d'una casa a la Bisbal i forada la coberta, Anna.
L'incident, que no ha provocat ferits, ha tingut lloc al carrer del Convent. Després de revisar la zona i els danys amb l'arquitecte municipal, els bombers han retirat la part inestable del voladís i de la teulada.
I Anna Salvador, seguim amb tu perquè Oques Grasses, Zo, Rigoberta Bandini, Su i Calavento seran el Festival Ítaca de l'Estartit.
El Festival Ítaca, que se celebrarà del 23 al 25 de juny a la platja de l'Estartit, ha anunciat aquestes noves actuacions per la 10a edició. Durant 3 dies de concerts hi participaran una quinzena de bandes i artistes d'àmbit català, estatal i internacional.
I el comprador de la base del Lorana d'Estartit li vol donar una nova vida, Maria Alzina.
Jean-Philippe Cortez és el ciutadà francès que ha comprat l'antiga base Lorana a l'Estartit. Assegura que vol rehabilitar els edificis que ocupaven els guardacostes dels Estats Units per viure-hi, però també vol fer un museu visitable per recuperar la memòria d'aquest indret.
L'Ajuntament de Palafrugell fa canvis en la recollida porta a porta comercial, Àlex.
Els canvis s'aplicaran a partir del 2 de gener del 2022 i les modificacions més importants seran el canvi d'horari, l'establiment de dues temporades de recollida diferenciades i la fixació dels dies de neteja dels contenidors.
I ara és el moment de conèixer quin temps farà avui. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls de la previsió del temps per aquest dijous?
Comencem jornada poc freds i en tornen a tenir la culpa les boires i els núvols baixos que fan començar un nou dia sense insolació possible. Ahir ja vam tenir aquesta dinàmica al cel i els núvols persistents van deixar el dia rúfol i gris. Tot i això, no va ser un dia molt fred. I avui tampoc serà fred el dia. Comencem sense glaçades a la comarca i al migdia serà més suau. i això vindrà amb una progressiva enretirada dels núvols baixos, passant a tenir més protagonisme al sol. Anirem dels 3-5 graus mínims als quasi 15 de màxims. Amb temperatures menys fredes, el dia encomanarà més bonança, però encara estarem immersos en la batuta de l'anticicló, que va perdent força. I ja demà divendres començarem a tenir una nova configuració al cel que ens vindrà de ponent de la mà d'una borrasca, que com és molt habitual a les nostres contrades empordaneses, no ens ha de portar gaire pluviometria associada, però que portarà molta nuvolositat i temperatures més suaus.
Moltes gràcies, Marc Vilà. I avui el comentari és de la Dolors Bassa.
El Nadal coincideix amb l'inici de l'hivern i normalment ho associem amb temps d'estar a casa i en família. Deu ser per això que quan les condicions no són les òptimes, penso per exemple en aquests darrers anys de la Covid-19, on moltes persones les han hagut de passar confinades, o penso en els que viuen lluny del seu propi entorn per temes laborals o socials, o bé quan ens falta una persona estimada o hem passat una desgràcia, o en el meu cas, un quasi aïllament, la presó. És a dir, que quan has de viure les festes amb més solitud i aïllament que mai, que se'ns desperta una enyorança i pot convertir-se fins i tot en apatia i descoratjament. Estem acostumats que les emocions de les festes nadalenques estiguin envaïdes pels estímuls dels llums, dels regals, de compres compulsives, de menjars copiosos, de publicitat de perfums i cosmètica, d'imatges i música repetitives, i ens fa pensar que tot això és la felicitat i que la resta no. En el meu cas, he passat 2 anys de Nadals i festes en solitari, amb parets grises de cel·les i amb persones desconegudes del meu entorn normalitzat, i que aquest dia l'únic sentiment que tenen és tristesa i recolliment negatiu. De fet, a les presons, l'única cosa que et fa pensar que és Nadal és el tall individual de torró que hi ha després de l'àpat i la Coca-Cola de beguda com quelcom excepcional. Ni cava, ni vi, ni res d'alcohol, evidentment, ni grans menjars, ni regals, ni perfums, ni olors. Per això, cal que malgrat les adversitats, si tenim la sort d'estar a casa i amb la família més íntima, obrim la ment i no focalitzem en allò que perdem d'altres Nadals, com les grans reunions, les festes familiars, l'assistència i participació a esdeveniments culturals, perquè podria ser una font d'ansietat, frustració i tristesa. Cal, doncs, que focalitzem en adaptar-nos a les circumstàncies, mantenir l'optimisme i l'esperança, que aprenguem a escoltar-nos i a prendre consciència del que ens fa sentir bé i aprofitar-ho. Aquestes festes, passi el que passi, gaudim de viure el dia a dia, pensant que potser s'hauran de fer canvis de plans. Regala't el millor de tu. És el meu desig nadalenc i això implica capacitat d'adaptació, de superació i de resiliència, per gaudir molts anys les festes nadalenques amb il·lusió, felicitat i alegria. Bones festes!
Moltes gràcies, Dolors Bassa. I avui posem la cançó del dia, Single All The Way, una cançó de la nova pel·lícula de Netflix de Nadal, que és molt típic d'aquestes èpoques, però us la recomano moltíssim perquè fa molta gràcia i aquesta cançó ja veureu que és un temazo. I walk up and down every block of this town, astounded people pass me by, 'cause even old Chris Kringle would probably agree. You'd be so happy to unwrap me underneath your Christmas tree. But hey, it's okay, 'cause so what fun. Christmas party, oh, I can trim your mama's tree, I can plow your daddy's driveway, if that's what you ask of me. And people tell me I'm a good French kisser, merci, that's something I just thought you should know. If that piques your interest, well, I whip out the mistletoe. But hey, it's okay, searching.
seven angel I can be singing his love Christmas song. Then suddenly you realize all this time right before your eyes was the one thing you've been blind to see. And yes, that thing was me. Oh yes, that thing is me. Okay, so I lied. I want someone by my side, waking me up on Christmas Day and rolling their eyes at the things I say, never mixing and chilling with me and watching the credits no one ever will see. Together forever probably, just a couple of people who used to be. Jingle all the way.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 00 28. El teu gasoil de confiança.
Aquest Nadal la sort t'espera a Palafrugell. Amb les teves compres podràs guanyar 10.000 euros i jugar a la gran ruleta d'oxigen que regalarà 2.000 euros en descomptes i centenars d'obsequis i participacions pel gran premi final. I el 4 de gener la ruleta infantil pels petits de la casa. Fins al 6 de gener viu el Nadal a Palafrugell. Fes les teves compres i troba la sort. Oxigen. Bon Nadal i bones compres.
Vols aprendre català? Ara pots fer-ho de manera àgil, amb continguts adaptats i un professorat que et guiarà pas a pas. Inscriu-te en un curs de català. Entra a cpnl.cat/inscripcions i esbrina com ho pots fer.
Supermatí a Ràdio Capital.
L'Ajuntament de Palafrugell ha suspès la festa de Cap d'Any a la plaça de l'Església i al Parc Infantil de Nadal a la piscina, al Pinxo d'Aigua, arran de l'augment de multitud.
Exacte, el consistori, que recorda a la ciutadania que segueixi la normativa del Procicat, porti mascareta i limiti al màxim les seves interaccions socials, explica que aquelles altres activitats municipals que s'emmarquen dins dels protocols d'entrada no cauen del calendari. Són aquelles en què se'n pot controlar l'aforament o es faran a l'aire lliure. Així, tot i la situació actual, sí que s'organitzaran activitats culturals, esportives i socials, sobretot per part d'entitats, associacions i clubs del municipi per dinamitzar el comerç, la vida social, el turisme i millorar l'economia del municipi. Això sí, l'Ajuntament ha advertit que la programació serà de mínims. També avisen que les activitats evitaran ser multitudinàries, tindran control d'accés o aforament i comptaran amb la garantia de complir i respectar les mesures sanitàries.
El hidràulic d'un camió cau sobre la teulada d'una casa a la Bisbal i fura.
Sí, els fets han passat aquest dimecres. L'incident, que no ha provocat ferits, ha tingut lloc al carrer Convent. Després de revisar la zona i els danys amb l'arquitecte municipal, els bombers han retirat la part inestable del voladís i de la teulada.
Thank you. El Festival Ítaca, que se celebra del 23 al 25 de juny a la platja de l'Estartit, ha anunciat noves actuacions per la desena edició. Durant 3 dies de concerts hi participaran una quinzena de bandes i artistes d'àmbit català, estatal i internacional. Oques Grasses, Zo, Rigoberta Bandini, Anna Tijú, Su i Calavento són els noms anunciats pels organitzadors, Anna.
Uns noms que se sumen a les actuacions ja confirmades de Goran Bregovic, Buos, Maria Arnal i Marcel Bagés i La Fúmiga. El certamen tindrà un aforament de 21.000 espectadors i una mitjana de 7.000 assistents per nit. A més, ofereix abonaments de 2 o 3 dies amb càmping o sense per poder assistir a tots els concerts a preus econòmics. Les entrades ja es poden adquirir a través del web del festival. El festival continuarà desenvolupant en aquesta desena edició el seu pla de sostenibilitat que ja va iniciar el 2019 i que es desenvoluparà progressivament en els propers anys. Evitarà l'ús de vasos de plàstic d'un sol ús en els recintes de l'Ítaca a l'Escala i l'Ítaca Sant Joan, els més multitudinaris del festival. Tant a l'Escala com a l'Estartit s'instal·laran diversos punts de distribució que permetran als assistents o als artistes omplir d'aigua els gots reciclables del festival o les ampolles reciclables que es comercialitzaran durant els concerts.
D'altra banda, el comprador de la base del Loran li vol donar una nova vida. Jean Cortet és un ciutadà francès que ha decidit comprar aquesta base abandonada des del 1995. Evitar els edificis que ocupaven els guardacostes dels Estats Units per viure-hi, però també vol fer un museu visitable per recuperar la memòria d'aquest indret.
El nou propietari ho assegurava en declaracions a TV3. També ha revelat que el director del Parc Natural està al cas del projecte.
Avec le directeur du Parc Natural.
Amb el director del Parc Natural tenim un projecte per instal·lar a prop del mar, en l'edifici que ja hi ha, un museu on recuperarem peces de la història.
Recuperer des pièces de l'histoire.
La base de Loran té uns terrenys de més de 35 hectàrees i eren de propietat municipal. Van ser expropiats per l'Estat als anys 60 del segle XX per cedir-los als Estats Units. Allà hi van instal·lar una estació de telecomunicació per guiar els vaixells al Mediterrani. La base va deixar de ser útil l'1 de gener de 1995. Des del seu abandonament, Torroella de Montgrí ha intentat recuperar els terrenys municipals expropiats durant el franquisme. El Departament de Defensa, però, es va negar en rotund a fer-ho de forma gratuïta. Jean-Philippe Cortez va adquirir la propietat en una venda després de que el Departament de Defensa fracassés en diverses subhastes. L'Ajuntament del municipi va demanar al Departament d'Acció Climàtica que exercís el dret de retracte que li permetia recuperar la propietat dels terrenys, però no han donat cap resposta de moment. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, explica que aquests nous usos que se li volen donar a la base no estan contemplats a la normativa urbanística municipal. A més, l'alcalde afegeix que el nou propietari encara no ha parlat amb el consistori, però adverteix que, si cal, el cas acabarà davant la justícia. L'alcalde alerta que no toleraran que s'hi facin obres sense permís.
Més important seran el canvi d'horari, l'establiment de dues de recollida diferenciades i la fixació dels dies de neteja dels contenidors. D'aquesta manera, ho ha explicat Judit Mitjà, membre de suport de l'àrea de qualitat urbana i participant del programa de garantia juvenil de Palafrugell. Àlex.
Bé, el porta-a-porta comercial, com ja sabeu, els establiments dipositen els residus davant les seves portes, no?, seguint uns dies i uns horaris determinats que es recullen en un calendari, i és un calendari anual i, per tant, doncs, l'1 de gener del 2022 comença un nou calendari que incorpora diversos canvis respecte a l'anterior. El principal canvi que podem detectar és el canvi en els horaris. El que sí que segueix igual és que tenim dos calendaris, un el de la Vila, que són pels establiments de Palafrugell i de Llofriu, i un calendari que és per als de platges, que inclou, doncs, són els nuclis costaners de Llafranc, Tamariu i Calella. Llavors, el principal canvi és el canvi en els horaris.
Tot i que es manté la diferenciació entre el sector vila i les platges, l'horària de recollida dels residus canviarà. El sector vila, és a dir, Palafrugell i Llofriu, la recollida serà entre les 9 i les 10 del matí, abans era el migdia, i l'orgànica continua sent a la nit, a partir de les 11 i mitja. Pel que fa al sector platges, Calella, Llafranc i Tamariu, totes les fraccions i a totes les platges es lliuraran els residus entre les 11 i mitja i la 1 de la matinada. Abans es feien en diferents franges horàries al llarg del matí. L'inspector de l'àrea de qualitat urbana, Àlex Sánchez, ha explicat que aquests canvis s'apliquen per reduir el temps que passen els residus a la porta dels establiments fins que són recollits.
I molts comerços hem detectat que treuen el residu a les 10 del matí o a les 11 i el residu, clar, si el treuen d'una a dues, que és quan toca, fins a poder ja... llocs del poble que no hi arriba fins a les 5 de la tarda. O sigui, aquests comerços que treuen abans, per exemple a les 10 o a les 11, el residu no es passa a recollir fins a les 5 de la tarda, o sigui, aquest residu crea una mala imatge perquè està tot el dia al carrer.
I també hi haurà dues temporades de recollida, oi?
Sí, un altre canvi ha estat la reducció de les temporades de recollida, la baixa i l'alta. Fins ara n'hi havia diverses i, segons Àlex Sánchez, això era una dificultat pels negocis. La temporada baixa serà de l'1 de gener al 31 de maig i inclou reforços per Nadal i Setmana Santa. I la temporada alta serà de l'1 de juny al 30 de setembre.
Sí, respecte al calendari, hem volgut fer el més senzill possible a l'hora de... Nosaltres entenem que els comerços van amb la seva feina, o sigui, el dia a dia, després els treballadors, informar... tenir aquesta informació i a sobre tenir la responsabilitat de deixar el residu el dia que toca, l'horari també determinat i tot, i vam dir de no liar tant el calendari amb tres temporades, que era baixa, mitja i alta, dividida amb cinc temporalitats entre els 12 mesos. I vam dir, guita, fem dos temporades, baixa i alta, i així, o sigui, no liem tant la troca.
I què més? La neteja dels contenidors es farà en una data determinada, no?
La neteja dels contenidors als establiments es farà sempre durant el dilluns, dimarts i dimecres de la tercera setmana de cada mes. Fins ara, les dates canviaven. Sánchez, però, demana que la gent els mantingui nets.
Després, mantenir els contenidors nets, sí que nosaltres fem un reforç, que aquest reforç amb el nou calendari estarà a la tercera setmana, no seran dies puntuals, que això també és un canvi, sinó que es faran a la tercera setmana de mes, de cada mes, els primers dies, el dilluns, dimarts i dimecres.
I per últim, han recordat les condicions per la recollida, no?
L'àrea de qualitat urbana recorda que tots els negocis han de fer servir el servei porta a porta i no poden utilitzar els contenidors de la via pública, exceptuant el rebuig. També remarquen la resta de normes sobre com deixar els residus. Els residus i els contenidors s'han de guardar dins l'establiment fins a l'hora establerta per la recollida. Cal deixar els contenidors i les bosses, en cas de recollida en bossa, en el lloc acordat amb l'Ajuntament. Després de la recollida, cal entrar els contenidors dins l'establiment per evitar molèsties al carrer. I per últim, el cartró s'ha de deixar plegat, els envasos amb bosses grogues, el vidre i l'orgànica dins de les galledes facilitades.
Molt bé, fem una pausa i de seguida tornem amb l'Ignasi Arbat.
L'aigua de pluja pot servir per a molts més usos dels que et penses. Et permet reduir despeses i tenir més cura del medi ambient. A Agua de Lluvia.es t'ajudem a recollir-la i emmagatzemar-la perquè la puguis reutilitzar al jardí, a l'hort, a casa o on més et convingui. Tenim tota mena de solucions per recuperar l'aigua de pluja. Dipòsits rígids, flexibles, decoratius... Segur que tenim el que et pot ser més útil. Mira totes les solucions que tenim per tu a www.aguadelluvia.es i aquest Nadal, si dius que truques de part de Ràdio Capital, et farem un regal. Recorda-ho, aguadelluvia.es.
Un any més, a Ràdio Capital resumim musicalment els últims 12 mesos.
Bad habits lead to late nights and then alone. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change.
Del
descobriment d'Olivia Rodrigo i de The Kid Laroi, passant per la consagració de The Weeknd o Oques Grasses, dels números 1 d'Ed Sheeran o Dua Lipa a l'èxit de La Fúmiga. Les 100 cançons del 2021 a Ràdio Capital, amb l'Aran Comín i amb Marc Clapés.
Ens obren els motius per fer-li cas al cor.
Ràdio. Bones festes.
I ara arriba un dels millors moments de la setmana, que és quan es connecta l'Ignasi Arbat i parlem de pel·lis i sèries. Bon dia, Ignasi.
Hola, bon dia, gràcies, eh? Això dels millors moments.
Home, has vist? Que afalagador, només de bon matí. Són les 8:28 i ja t'han dit el millor que et diran avui, Ignasi.
Sí. És un millor moment, sense cap mena de dubte, ja t'ho dic jo ara. De totes maneres, és un millor moment compartit, eh?
També, que, ja i tant, dic. Que maco.
Més, doncs va. És una sorpresa també cada setmana a veure qui et trobaràs.
Sí, no?
Sí.
Avui espero que hagi sigut una grata sorpresa. I explica'm ara, va, quines sèries i... Perquè avui ens porta sèries, pel·lis, moltes coses. Per on comencem?
Sí, he fet una mica així d'una barreja de diferents novetats que trobarem aquest Nadal de pel·lícules i sèries. Comencem amb dues sèries i llavors ja anirem per pel·lícules. Una s'estrena ja la setmana que ve, que és el Libro de Boba Fett, la sèrie... Un spin-off de Mandalorian, però que també continua el personatge aquest de Boba Fett de la saga Star Wars i intenta seguir una mica el que han fet amb la sèrie de Mandalorian, però amb el personatge de Boba Fett que ja va aparèixer a la segona temporada d'aquesta sèrie i torna a repetir Temuera Morrison interpretant aquest paper que ja ho havia fet més o menys a les pel·lícules originals de les de Star Wars de la trilogia de prequeles, i la Ming-Na Wen, que també havia aparegut a la segona temporada de Mandalorian. És una manera d'entrar al món de Star Wars, però des dels baixos fons.
Llavors, potser ho intento, a veure si aquesta vegada em convenç. A on la podem veure?
Això a Disney Plus, a partir de dimecres que ve, dia 29.
Perfecte, el Libro de Boba Fett. Molt bé, què més, Ignasi?
Què més? Jo és que no pot faltar aquesta sèrie. No sé si l'has vista, però arriba la seva quarta temporada, que és Cobra Kai.
No l'he vista, però ja m'hi hauria de posar, no? Si és la quarta temporada.
Sí, posa-t'hi, perquè és una sèrie que és collonuda. Arriba ara la seva quarta temporada i continua aquesta història que, de fet, era un spin-off de... No, un spin-off, era una continuació directament de Karate Kid, aquella trilogia de pel·lícules amb el Ralph Macchio.
Sí.
Doncs aquesta sèrie el que va agafar va ser el personatge de Johnny Lawrence, que era el dolent d'aquella primera pel·lícula, i li ha donat la volta, un altre matís, un punt de vista de... Potser no era el dolent, sinó és que ho havia passat malament i la perspectiva que teníem nosaltres potser no era l'adequada. I el que fa la sèrie, en les seves temporades, és intentar buscar això, l'equilibri, buscar els grisos, que no tots són bons, ni el bon és tan bo, ni el dolent és tan dolent, i en aquest cas ens deixa el punt en què acabava la temporada anterior, que era una aliança entre els dos protagonistes que havien estat enfrontats més o menys fins ara, tant el Johnny Lawrence com el Daniel LaRusso, en aquest cas per lluitar contra un mal major que serà una aliança dels dos dolents de la sèrie de pel·lícules de Karate Kid, com era el John Kreese, i el dolent de la tercera que apareix en aquesta quarta temporada. Està molt bé perquè combina nostàlgia, busca públic nou, jo crec que ho fa molt bé amb el públic jove nou, i al mateix temps doncs, els que ens va agradar de petits les pel·lícules de Karate Kid també ens té totalment atrapats aquesta sèrie.
Doncs a veure si m'hi enganxo. Jo també. Aquesta, on la podem veure?
Això a Netflix.
Perfecte.
Sí,
molt
i
bé.
A més és una reivindicació de la música de heavy metal dels 80 que mola molt.
Perfecte. Doncs a mi, com que m'agrada la música dels 80, a veure si també m'enganxo a la sèrie. Molt bé, Ignasi, què més? Quines pel·lis podem veure aquest Nadal?
Doncs mira, aquesta ja estrenada des d'ahir, perquè aquesta setmana hi ha hagut estrenes dimecres, tenim Matrix Resurrections, que això és la quarta entrega de la saga, que arriba bastant més tard, perquè hi ha la tercera, ja no recordo ben bé, però és cap a mitjans del 2000, una cosa així, recordem
sí,
que...
Sí, jo ho recordo com una cosa molt llunyana, realment, no? Com...
Sí, sí, sí. És cert que la primera de Matrix va impactar, va significar un abans i un després en els efectes especials, i era una pel·lícula que estava molt bé. Aleshores, va tenir dues seqüeles que van arribar així i van estrenar més o menys juntes amb 6 mesos de diferència, que no. era un no. I ara ens arriba aquesta quarta entrega, també aprofitant una mica que el Keanu Reeves està bastant de moda, o torna a estar molt de moda gràcies a la saga John Wick i tot això, i recupera, per exemple, també la Carrie-Anne Moss de les pel·lícules originals. Bueno, no ho sé, ja veurem, A mi és que...
No et veig molt convençut.
No, com que les preqüeles no em van agradar gens, la primera sí, la primera m'encanta, però les preqüeles no, jo sóc dels que no. I sí que repeteix l'Anna Wachowski en la direcció, recordem que aleshores eren germans Wachowski, ara són germanes, i només hi ha a la direcció una d'elles, que és l'Anna. I no sé si tot això de la pastilla vermella i tot... Vull dir, si encara pot arribar a funcionar o si es tracta d'un pseudo remake de pel·lícula. Bueno, ja ho veurem. Ja l'anirem a veure, però bé.
Li donaràs una oportunitat i a veure què. Molt bé. I després veig un títol aquí al guió que he sentit moltíssim últimament, que és West Side Story.
Sí, sí. Jo crec que això ja és una aposta segura. És a dir...
Sí?
Sí, sí. West Side Story és un dels millors musicals de la història, ja del cinema i també les diferents representacions de teatre, i en aquest cas si tens Steven Spielberg que l'ha fet, és que què més vols?
Sí, no, té bona pinta.
Té una pinta tremenda. No sé si has vist el tràiler, però... Uau.
No, l'he de mirar, perquè és això, últimament no em para de sortir a Twitter i dic, bueno, ja a quina plataforma la podem trobar?
No, això al cinema.
Ah, això d'anar al cine, vale, perfecte.
Sí. Millor, igual millor. Igual que Matrix, has d'anar al cine a veure... Bueno, West Side Story és d'aquestes imprescindibles, perquè, clar, tant pels colors com per la música, l'ambient... Ostres, no? Això de... Està ambientada als anys 50, és a dir, no ha canviat l'ambientació de l'època, aquesta lluita de bandes entre els Jets i els Sharks, aquesta mena de Romeo i Julieta, traslladat a les bandes de carrer de Nova York als anys 50, amb les músiques que tots recordem.
Que bonic. Molt bé. Què més, Ignasi?
Què més? Silent Night. Això es va estrenar a Sitges, aquesta pel·lícula. Us la recomano molt. Està dirigida per Camille Griffin i té un repartiment d'aquests britànics estupendo, que eren Knightley, Matthew Good, Annabelle Wallis, Roman Griffin Davis, Lily Rose Depp, que és la filla del Johnny Depp. Reconeixereu...
Ah, sí? No sabia que la filla del Johnny Depp també actuava.
Sí, és actriu també, sí. I està començant a fer cosetes. I aquesta pel·li està molt bé, és a dir, és curiós perquè comença allò, amb la típica reunió d'una família per Nadal, amb les seves diferències, amb els seus retrets, o sigui, tot lo normal, no?, que solen passar en els dinars o sopars familiars. Però hi ha una cosa que la distingeix de la resta, aquest sopar de Nadal, que és l'últim que tindrà aquesta família, perquè moriran tots. Què vull dir que moriran tots? Doncs que el món s'acaba i que ve un fenomen... No se sap exactament què, perquè tampoc la pel·lícula al principi l'acaba d'escriure, que passarà com una onada i quan passi aquesta onada tothom morirà. Aleshores, aquesta família, el Regne Unit, ha distribuït una pastilla perquè tu no sentis dolor i et suïcidis prèviament.
Ostres... que apocalíptic, eh? Em sembla apocalíptic el que estem vivint ara, però m'estàs dient això i dic, bueno...
És impossible no pensar en els moments que estem vivint ara.
Sí.
Ara, que tampoc li busqueu lectures rares després de veure-la.
No, que llavors comencen amb teories conspiranoiques i tal.
Exacte, sí. Jo crec que la pel·lícula no va per aquí, encara que segur potser algú li va veient alguna cosa d'aquestes.
Que fort, que guai. Doncs aquesta me l'apunto. Me la recomanes molt, no?
Molt. Està molt bé. A més, et fa reflexionar. Està superbé.
Que guai. Què més, Ignasi? The Kingsman.
Sí, The Kingsman, la primera missió, que això és una prequela de la saga Kingsman, que també tenim a la direcció el Matthew Vaughn. Recordem que havia tingut dues pel·lícules. Mm-hmm. I en aquest cas ens parla de l'origen d'aquesta agència de... Bueno, que és una mena de James Bond, però en plan brut. És a dir, mm-hmm. els seus agents també són així... Intenta ser una paròdia una mica de James Bond. I en aquest cas tenim el Ralph Fiennes, de protagonista, l'Aaron mm-hmm. Taylor-Johnson, el Daniel Brühl, la Gemma Arterton, el Jimon Honsu, el Matthew Good també, l'Stanley Tucci, també tenim aquí un grapat d'actors britànics fent això, que és una prequela d'un còmic de Mark Millar, que va tenir la... o van adaptar la primera pel·lícula, llavors la segona va continuar, però una altra història, l'agència als Estats Units, i en aquest cas doncs, veiem quan es forma el grup davant de uns malvats que volen desencadenar una guerra que matarà milions de persones, i aleshores algú haurà de posar, doncs, anem a aturar-lo d'alguna manera, i és quan es crea aquesta agència.
Mm-hmm. Molt bé, també sembla que està bé, no?
Sí, veurem. No ha tingut massa bona crítica, perquè als Estats Units ja s'ha estrenat, però bé, no sé, és que a mi m'agraden les dues anteriors, i bé, jo li donaré una oportunitat també.
Molt bé, ben fet. Què més, Ignasi? Què més tenim?
Mira, llavors el dia 24, aquesta sí que arriba a Netflix, o sigui, demà, que és No mires arriba. Això ha passat per alguns cinemes allò molt, molt, molt concrets, però molt poquets, que és una pel·lícula dirigida per l'Adam McKay. L'Adam McKay és aquell senyor que va dirigir La gran estafa, que és...
Història,
sí, la de les Supremes, no? Allò que ens sí. parlava de... Sí, que era una paròdia, una sàtira, de fet, que estava molt bé. I en aquest cas arriba amb una sàtira de la pandèmia. A veure si tenim ganes de veure
Ostres,
això.
Ostres, jo la veritat, a mi em costa una mica tot això de la pandèmia, eh?
Sí.
Com veure... Bueno, no sé, potser està molt bé. O sigui, depèn també de com s'enfoqui, eh? Però tanta pandèmia a dins i a fora de la pantalla ja és com...
Clar. No sé. Aquí tenim un bon repartiment. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill... O sigui,
carai.
Sí, el Timothée Chalamet, que està per tot arreu, també el tenim aquí. A veure, està tractat en format de comèdia, sàtira també,
vale.
Perquè aquí no tenim un virus, però sí que hi ha un típic meteorit que està a punt de tocar la Terra i fer volar el planeta
vale.
quan arribi, i aleshores aquest rumb de col·lisió que va directe a aquest meteorit, els científics adverteixen a la humanitat no fa ni cas, hi ha una guerra mediàtica, és a dir, intenta portar tot el que estem vivint amb la pandèmia, però en un context de meteorit.
Clar. Home, doncs, clar, si és un meteorit, llavors ja potser m'ho miro, eh? Jo, si era un virus i tal, ja em feia part, però si és un meteorit, tot bé.
Sí, sí, correcte. Mm. Doncs, bueno, ja veurem a veure què. Però sí, és una pel·lícula que està agradant, eh?
Molt bé, doncs la mira. A Netflix, ja has dit?
Sí, a Netflix a partir de demà.
Perfecte. I, Ignasi, tens una altra pel·lícula, també?
Sí, tinc una altra pel·lícula, dius, també per Netflix, per la mainada. I què ens falta Nadal per entretenir els nens? Doraemon, no pot faltar.
Ostres, quant de temps.
Sí, quant de temps Doraemon. I això és una segona part d'una pel·lícula que es va estrenar en cinemes, no sé si deu fer ja 4 o 5 anys, que era Stand By Me, Doraemon, que era com una mena de... Bueno, un reboot de Doraemon, una història d'origen del personatge, però era feta en animació 3D, com Pixar. No és de l'animació tradicional dels dibuixos de TV3 o del Super 3 del Doraemon. I aquesta història continua a aquella pel·lícula, doncs, el Nobita, el Doraemon, i una mena de recordatori del passat, perquè això passa, diguéssim, en un futur concret, i, bueno, almenys visualment segur que està bé, i escolta, per entretenir la mainada, el Doraemon va fantàstic.
Ah, sí,
a mi també m'agrada.
Sí,
a mi també m'agrada el Doraemon.
A mi també, a veure, jo ho mirava. Ara segurament ho faríem moltes altres lectures que en aquell moment, però sí. Vull dir, hi ha molts personatges per comentar, Doraemon.
Mhm. Uh-huh.
Molt bé, i jo, o sigui, ara és quan, és que estic veient el guió, que ara ens parlaràs de Harry Potter, i és el moment que he de confessar davant de tota l'audiència que no he vist, és a dir, he vist mitja pel·li de Harry Potter, no m'he llegit cap llibre, i això em fa, bueno, cada vegada que ho he de dir em moro de vergonya, però és el que hi ha.
En Dani no t'ha lligat a una cadira perquè les vegis totes?
És que crec que no l'hi he dit mai en persona, llavors.
Ui, quan ho escolti, ui, sí, quan ho escolti.
No, fatal, però bueno, et deixo que parlis i m'expliquis per què ho he de mirar, perquè no serà la primera vegada, però tu potser em convences, va.
Bé, a veure, això que et vaig explicar ara no té cap sentit si no has vist totes les pel·lícules de Harry Potter. Ja t'ho dic ara. Perquè això és això que s'ha inventat l'HBO Max, que és un format que els està funcionant molt bé. Ei, i jo encantat de la vida, perquè a mi l'especial aquell que va fer de Friends, escolta, a mi em va agradar. Vale. I com a mínim va recordar la sèrie i bé, no està malament. I ara, com que aquella jugada els hi va sortir bé, han fet el mateix amb Harry Potter. És a dir, vale. ara ja fa 20 anys que es va estrenar el primer Harry Potter. 20 anys. Clar, igual que el Senyor dels Anells, sí, que també ha passat 20 anys.
Bueno, és que, de fet, la meva generació, o sigui, jo sóc com una rara avis, perquè realment la meva generació, tothom ha crescut amb Harry Potter, vull dir, jo tinc 25 anys, doncs és una mica això, no? I jo, en canvi, sóc de les poques que no ho he vist, o sigui que, en fi.
Jo ja no sé si aquesta edat ja...
Ja val la pena, no?
Sí. No, però bé, jo crec que sí, perquè a més, o sigui, són unes pel·lícules que... Estan molt bé, és a dir, sí que és veritat que els llibres doncs, ja feia uns anys que anaven en circulació, que la mainada els havia llegit, però l'esclat del fenomen jo diria que va ser bàsicament amb les pel·lícules, perquè em sembla que encara només estaven editats 4 llibres quan van començar a fer les pel·lícules.
Yeah.
4 o 5. I ara aquí el que tenim és això, és reunir els protagonistes, principalment el Daniel Radcliffe, el Rupert Grint i l'Emma Watson, i fer això, una trobada amb el director de la primera pel·lícula, el Chris Columbus, i els altres actors i actrius que han aparegut al total de les 8 pel·lícules de Harry Potter, i en aquest especial que li han posat Harry Potter, Regreso a Hogwarts.
Carai, molt bé.
Sí.
Això a HBO, no? Ho podrem veure?
Això a HBO Max a partir del dia 1 de gener, serà un regal de cap d'any i bé, pot ser divertit.
Home, realment, és veritat que aquest format que s'han inventat ara poden anar-ho fent amb tots els clàssics, vull dir, l'han ben trobada aquí.
Sí, i a més, bueno, els tres actors, de fet, s'ha donat el cas que són tres actors molt bons, que han tingut una carrera, o estan tenint una carrera com actors ja no infantils, sinó adults.
Clar.
Molt bona, tots tres.
Clar, perquè a vegades passa, que es queden com atrapats en això i ningú veu cap altre personatge que no sigui, no? I en canvi, l'Emma Watson, per exemple, que és la que més he anat seguint, és una passada tot el que fa, vull dir que...
Sí. I el propi Daniel Radcliffe, que li retreien, jo recordo una mica que, perquè el Rupert Grint era més expressiu i el Daniel Radcliffe era més contingut, però com a actor adult, el Daniel Radcliffe està fent unes pel·lícules, vull dir que és un tio a seguir.
Sí. I tant. Molt bé, Ignasi, doncs moltíssimes gràcies i ens retrobem la setmana que ve. No hi haurà programa, però ja ens retrobarem el 2022 i ja ens explicaràs què tal tot això, vale?
Doncs ja us ho explicaré. Una forta abraçada i bones festes a
bones
tot
festes
l'equip.
I bon Nadal. Una abraçada, Ignasi.
Igualment,
adéu. Que vagi molt bé. I abans de marxar, fem un repàs a la previsió meteorològica. Som-hi.
Comencem jornada poc freds i en tornen a tenir la culpa les boires i els núvols baixos que fan començar un nou dia sense insolació possible. Comencem sense glaçades a la comarca i al migdia serà més suau i això vindrà amb una progressiva enretirada dels núvols baixos passant a tenir més protagonisme al sol. Anirem dels 3-5 graus mínims als quasi 15 de màxims.
Molt bé, moltes gràcies Marc Vilà i moltes gràcies a tota la redacció de Ràdio Capital i al Martí Seguí als controls tècnics. Molt bones festes, molt bon Nadal i nosaltres tornem demà. Una abraçada, que vagi molt bé.
Ràdio. festes.